2:15 a.m.
Esport en marxa, amb Joan Garcia.
Molt bon dia, dilluns 19 de juny, darrer esport en marxa de la temporada, on farem balanç d'una campanya 2022-2023 que arriba a la seva fi. Tot i això, aquest cap de setmana també hi ha hagut protagonisme santcoatenc, amb victòries dels nostres conjunts arreu del territori català i estatal, nou campionat d'Espanya i en van dos de consecutius per al DSB Club Voleibol Sant Cuat a la Vi, un referent estatal, triomf del cadet del júnior de futbol 7 al campionat de Catalunya i assoleix per primera vegada a la seva història aquest títol, cadet femení, ho analitzarem amb el seu tècnic, Hans Schoenhofer, un equip, per cert, invicte durant tota la temporada. I també tenim temps per analitzar l'onzena edició de la Festa de l'Esport per la Infància de la Penya Olorena Sant Cuat, a través del seu president, Josep Maria Félez, que ens acompanyarà a l'estudi, juntament amb un altre president, el de la Unió Ciclista Sant Cuat, l'Oriol Cosidó. Un programa ben farcit de protagonistes i d'actualitat esportiva santcuatenca. Ens hi posem ara mateix. Comença l'Esport en marxa. Comencem aquest esport en marxa, el darrer d'aquesta temporada 2022-2023, a tocar a la seva fi aquesta campanya que ens ha deixat moltes fites esportives, però també algunes notícies no massa positives que repassarem en el tram final d'aquest esport en marxa amb el César Martínez. Però avui és un programa d'aquells especials perquè és el darrer d'aquesta temporada i doncs toca fer balanç, però també l'actualitat mana. I en aquest cas hem volgut convidar dos presidents d'entitats esportives. Un és el més longeu en una presidència, és el Josep Maria Félez. Josep Maria, bon dia.
Bon dia tingueu.
Ho he dit bé, el més longeu, no?
Sí, 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 perquè em porto 22 només.
I content?
Sí, sí, i si tinc forces seguiré.
Vols entrar a la agenda de l'esport santcuatenc, no?
Oh, no, el meu plan era superar el Núñez i ja he aconseguit.
Molt bé, en parlarem d'aquí uns minuts amb el Josep Maria Félez i també donem la benvinguda al president de la Unió Ciclista Sant Cuat. No porta tants anys en el càrrec, però de moment va pel camí. Oriol Cosidó, president de la Unió Ciclista Sant Cuat, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Doncs bé, començarem amb l'Oriol perquè fa pràcticament una setmana es disputava la Transgallinès, una pedalada, una cursa no competitiva, per gaudir de la Serra de Collserola, i bé, no sé quin balanç en fas de la participació.
Bé, la participació a tots ens agradaria que fos més, però no va estar malament. 150 participants, més els 50 voluntaris que es necessiten per portar endavant aquesta Transgallinès, que, com diu el nom, recorre per la Serra de Galliners, que és una mica desconeguda, no pels santcuatencs, evidentment, però per la resta de gent de la comarca, i que és un parany que té moltes possibilitats per practicar la bicicleta de BTT.
Una Unió Ciclista Sant Cuat que continua en pas ferm organitzant aquesta Transgallinès amb la col·laboració de l'UMET. De tot el que fèieu aquí, heu pogut aglutinar aquesta cursa que abans també teníeu la Transcotxerola BTT i la de Festa Major, no?
Sí, correcte. La Transcotxerola tenia 13 edicions, es va tallar el ritme quan la pandèmia, i el reprendre l'activitat vam decidir canviar-nos de Collserola a la Serra Galliners per motius obvis de saturació que hi ha a la Serra de Collserola. Hi ha una saturació de gent que gaudeix i hi ha molta restricció i problemàtica, i per evitar aquesta problemàtica i aquestes restriccions hem decidit passar-nos a la Serra Galliners, que ens dona una llibertat a l'hora de poder fer anar per corriols que per la Serra de Collserola no seria possible, i ajudem a redescobrir aquest parany per redistribuir una mica la saturació que hi ha actualment a la Serra de Collserola. L'UMET ha col·laborat durant molts anys. Aquest any doncs, hi ha hagut una diferència, amb el sentit de que l'Ajuntament, com ens hem anat apartant de la Festa Major, hem anat adelantant la data per diversos motius, per la calor, per no coincidir amb la pedalada de la Volta a Rubí, per no coincidir amb el pont de Sant Joan i per no saturar la festa major. Tots aquests motius ha fet que avancéssim i per aquest avançament se'ns ha tret de com a activitat de la festa major, encara que sentim que a dins de la pedalada que hi ha tres circuits, on el més petit és de 15 quilòmetres, pensant amb els nanos, amb les famílies, i que també es pugui fer corrent amb els runners, i els altres dos més per gent que practica la BTT. Per tant, creiem que és una festa popular de la bicicleta i que invitem a tothom a que continuem els anys següents i que tothom que vulgui s'hi apunti.
Una Unió Ciclista en Quad que fa ciclisme però també té d'altres seccions prou importants, no?
Sí, mira, ja des de la vessant humana, que des de fa un any i un mes estem amb el projecte En Bici Sense Edat, que ens heu vist segurament pel poble passejant amb un tricicle, i on passegem gent de les residències o inclús particulars, i els donem una volta d'una hora i mitja pel poble, i es tracta de passejar, de compartir, i és una tasca, la veritat és que omple molt aquesta activitat quan l'estàs fent, al veure que deixes aquests avis a les residències amb un somriure que va d'orella a orella, amb la qual invito a aquelles persones que vulguin fer de voluntaris, no és res complicat, i quants més voluntaris siguem, més gent gran podem treure i podem passejar durant tots els dies de la setmana, matí i si pot ser les tardes també. Aquesta és una de les activitats, com deia, voluntariat.
Quants voluntaris teniu actualment?
Actualment som 22 voluntaris, el que passa que molts voluntaris estan en vida laboral, amb la qual la dedicació és la justa, i bàsicament som 10 voluntaris els que estem portant davant aquest projecte. Mm-hmm. Com deies, a part d'aquest projecte d'En Bici Sense Edat, tenim les escoles de ciclisme, que el curs vinent ampliem les activitats de les escoles de ciclisme, ja que creem el ciclisme en carretera, escola de triatló i les que ja tenim de BTT, bike trial, enduro i les seccions de tant de carretera com de BTT com la secció de triatló. És a dir, que hem omplert una mica el ventall, ampliem la gamma d'oferta per les escoles a partir de 6 anys, excepte la d'enduro, que és a partir de 9, però a partir de 6 anys tindrem totes les escoles.
Tenim una instal·lació aquí a prop de la ràdio, davant del cap de la mina.
Davant del cap de la mina tenim la instal·lació de bike trial,
sí, correcte.
Aquesta és la instal·lació. El nostre desig des de fa molts anys és que tinguem el parc de la bicicleta de Sant Colgat, que és una necessitat per poder fer els entrenaments d'una forma segura. Sabeu el risc que hi ha amb la carretera. Els nanos petits no poden fer ciclisme de carretera fins a partir de 16 anys, i llavors si ens preguntem, escolta, i com ho fareu ara per fer una escola de ciclisme de carretera a partir de 6 anys i l'escola de bike trial, que també entren en carretera d'enduro, perdó, de bike trial, jo dic bé. Amb el govern sortint ja vam començar a negociar demanant reiteradament aquest parc de la bicicleta, i finalment han coincidit que ens deixen un carrer que està tancat al trànsit, que està entre el turó de Can Mata i la Bollinger, que és el carrer de Bernat Metge, que està tallat a trànsit, i ens permetrà fer els entrenaments en aquest carrer. Llavors, això és un principi, és evident, això no és el parc de la bicicleta, i és un projecte que amb els alcaldables, i ara hi ha l'alcalde, i també amb els de l'oposició, n'havíem parlat de que aquest projecte no pot perdre el ritme, això s'ha de portar endavant perquè és una necessitat. Hi ha molta gent, com sabeu, que practica el ciclisme, i ho han de poder fer d'una forma segura, i podem fer-ho amb un circuit que estigui il·luminat, que a l'hivern es puguin entrenar perquè el diumenge hi hagi una experiència i que els nanos aquests petits ja puguin començar també a competir.
Aquest projecte fa molts anys que es va presentar, quan es va inaugurar la seu de la Unió Ciclista Sant Cugat, fins i tot en plànols. Després es va dir que hi havia un terreny el que està més o menys davant de la benzinera, que va cap a la Guinardera.
Correcte, sí. De fet, aquest espai havia sigut otorgat per l'Ajuntament, i la comunitat de veïns de Vullpelleres es va negar que es fes aquest espai en allà. Ens van donar un altre emplaçament, amb aquest va haver-hi el canvi d'alcaldia a l'anterior, i en l'espai que ens havien reservat ens van dir que no, que allà no podia ser, perquè no és un espai habilitat per poder fer una instal·lació esportiva. I amb tot aquest mandat últim hem estat batallant per veure de trobar un espai que no acabem de trobar per poder ubicar el parc de la bicicleta. La veritat és que seria una cosa essencial. Fixeu-vos que Terrassa té un parc de la bicicleta, Sant Joan Despí té un parc de la bicicleta, és a dir, que hi ha diversos parcs de la bicicleta i que tenen un rendiment important.
Crear i consolidar aquest projecte seria la cirereta al pastís del teu segon mandat? Seria l'objectiu, no de mínims, sinó al contrari, de màxims?
Sí, evidentment que és la cirereta i que ja l'anterior president, en Rafa Robledo, ja el va proposar, el va perseguir i semblava que ja quasi ho teníem. Esperem que en aquest mandat, si més no, no sé si arribarem a inaugurar-lo, però almenys a tenir els terrenys, tenir els pressupostos, perquè és un projecte en el que es pressuposa que hi ha un pressupost important i que intervendrà no tan sols l'Ajuntament, la Generalitat i la Comunitat Europea segurament que també.
Caldrà buscar aquesta ubicació, aquests terrenys, per veure si es tira endavant.
És la part essencial. A partir d'aquí ja la cosa segur que aconseguim, és a dir, el pare sempre em deia, diu, quan hi ha un projecte i una persona capaç de portar-lo endavant, segur que la finançació sortirà segur. Jo, aquí el que manca és el terreny, i un cop tinguem el terreny que depèn de la voluntat política, per una part, allò ens tirarem endavant.
Molt bé. César, tu que ets amant del ciclisme a la bicicleta, no sé si li vols preguntar per la Revolta, per si hi ha possibilitats de que la Volta passi per Sant Cugat.
Això sí, es podria preguntar.
Ho pots preguntar. De fet, això és una... Sabeu que la Revolta ja se n'han fet 3 edicions. Això ha estat una iniciativa per part de l'Ajuntament de cedir que es pugui fer això. Això està molt bé, tant pel ciclisme com pel que la pràctica del ciclisme per part de la dona, que sabeu que és una de les coses que s'està impulsant, que costa, però la Revolta està sent un èxit i en la qual nosaltres hi col·laborem com a voluntaris a l'hora de vigilar els carrers, el trànsit, etcètera, etcètera. Tant de bo que la Volta Ciclista tingués un final o un principi d'etapa aquí a Sant Cugat, estaria també molt bé.
I has estat parlant sobre les seccions que també obrireu, i sobre el gravel, que està cada cop creixent més, teniu pensat alguna cosa?
No és que tinguem pensat, és que no ho he esmentat. També tenim la secció de gravel, que es va iniciar precisament l'any passat, el 2022, i crec que ja són 40 socis que estan en la secció de gravel.
Explica, César, què és el gravel.
Bueno, el gravel és... Ho explicaràs millor tu, Oriol, però és l'estructura de la bicicleta més d'estil carretera, però amb pneumàtics per poder passar també per muntanya.
Correcte, és a dir, és una estructura que està, bueno, és una prova, és una pràctica ciclista que molts ciclistes de carretera, per por, per perill, per tranquil·litat, estan anant cap a la muntanya, amb la qual cosa és amb l'estructura, com deies, amb un manillar semblant al de carretera, és una mica més ample, una mica més obert, i la roda una mica més gruixuda i amb una mica d'atac per poder anar per terreny de terra, que també es permet anar per carretera, evidentment, però la finalitat és aquesta. I hi ha un projecte, que no sé si acabarà tirant endavant, que aquest any volíem fer la Loop Gravel Sant Cugat. Aquesta prova és una prova de 100 quilòmetres que el projecte inicial és baixar pel riu Besòs, a travessar Barcelona, pujar pel Llobregat i acabar aquí a Sant Cugat, a la plaça Octàvia, amb tota una festa que està prevista. Veurem si la nova alcaldia es pot portar a terme aquest projecte.
Seria dins d'aquest any o...?
Estava previst fer-la el mes de setembre. O sigui que ens hem de posar les piles en aquest tema perquè amb les últimes iniciatives hi ha hagut una mica de rifirrafe. Esperem que això es pugui polir i es pugui portar a terme, si no en aquest 2023, l'any que ve.
Molt bé. Doncs Oriol Cosidó, president de la Unió Ciclista Sant Cugat, moltes gràcies per estar avui aquí en directe i molta sort per a tots aquests projectes.
Gràcies a vosaltres per deixar-nos aquests minuts.
I parlem d'un president a un altre, Josep Maria Félez, el president de la Penya Urana Sant Cugat. Actualitat mana, i això vol dir parlar de la Festa de la Infància. 16 equips, escoles de Sant Cugat, una festa de l'esport, perquè la Rítmica també hi va participar. Déu-n'hi-do quin moviment ahir a Can Magí,
Sí, deixa'm posar un petit detall, que el programa que ha explicat aquí l'Oriol, pues que Sant Cugat és una de les ciutats que té més, tots els esports té, i penso que és importantíssim això, no? I penso que en aquests moments el que fa falta a Sant Cugat, que ja fa molt temps que ho dic, és una mica de una coordinadora d'horaris, perquè ens trepitgem uns als altres, totes les entitats esportives ens trepitgem horaris i poca gent aquí, poca gent allà, i necessita més. Bé, el cap de setmana ha sigut estic molt content perquè ha sigut molt fort i ja vam començar el divendres. Nosaltres divendres vam començar a fer la cloenda dels equips, divendres i dissabte. El mateix dissabte vam tindre l'equip de genuïns nostre que va jugar un torneig que el Barça, la Fundació Barça ha muntat amb 8 equips, que van ser un de Mèxic, l'Andorra, els tinc aquí apuntats, Camp Mir, els Sitges, el Mozarrívar de Saragossa. Bé, i l'agrupació de penyes del Barça, que nosaltres perteneixem amb ells, va fer una selecció. I nosaltres vam participar en 3 jugadors, no? I l'equip nostre va ser subcampeón. I lògicament va guanyar el Barça, no? I va ser tot el dia a la ciutat esportiva Joan Gamper, no? Va vindre l'alcaldessa de Sant Joan Despí a l'acte, i bueno, i el jugador Ferron va vindre a repartir els premis, el ex jugador Ferron.
Sí, Jordi Ferron.
Jordi Ferron. I bé, va ser una matinal i una tarda completa, en el qual la mateixa tarda, a les 7 en punt, llavors van anar tots els equips de l'agrupació. L'agrupació de penyes del Barça té 16 penyes. I tots vam anar amb els equips que participem, que són un infantil, un alevín i un benjamín, vam anar allà a recollir els trofeus de la temporada. I bé, va ser una tarda fantàstica. Vam acabar a les 9:30 del vespre. I per això et dius que ha sigut bastant fort, no? I després, el diumenge al matí, doncs, vam fer la festa d'infància, en la qual va intentar ploure una miqueta, va ploure, però no es va desllivir la festa. I, lògicament, va ser un èxit de participació. Com sempre, ha sigut, la festa d'infància ha sigut un èxit, que és que intervinguin totes les escoles de Sant Cugat, que penso que això s'ho mereix tothom, no? Totes les que volen vindre, van vindre, i en aquest cas van vindre, doncs, 7 escoles. I bé, es va fer el torneig de les 3 categories, de quart, cinquè i tercer, i aleshores es van repartir els premis al migdia, i bé, va jugar tothom, i molta participació de gent, molts regalos que fem, i sortejos, i ja està. I aquí està tot.
Ho dius molt ràpid, però és una feinada de por.
Sí, sí. Bueno, sabeu que tinc una junta directiva que és completa, que ojalà tots els clubs tinguessin una junta directiva com la que tinc nosaltres, que estem parlant d'11 persones, més voluntaris a part, que ja també són importantíssims, no? I això, si no, un sol no podria fer-ho, no? I aquí s'ha vist la feina de cada un durant temps, perquè és una feina que ja es té que programar molts mesos abans, i s'ha vist el treball d'uns i dels altres, no? I ja vam començar el dematí abans de les 8 del matí ja estàvem esmorzant, que per almenys a fer un esmorzar així nostre, i la gent està més contenta, i bueno, i endavant.
Preguntar-te també sobre el torneig mix de futbol.
Bé,
i sobre la vessant social de la penya, perquè no és només un club de futbol.
Correcte. El torneig mix, ja sabeu que el fem conjuntament amb Team Partners. Amb Team Partners, bé, fa molts anys que l'estem fent, i aleshores l'afluència de la gent sempre es desperta a última hora, lògicament, però va ser un èxit també, i de participació, no? També s'acaba molt tard, perquè, esclar, ho fem a partir de les 9 del vespre, per això estem nocturn, els tallers molt ferms, l'Ajuntament hi va col·laborar, en aquest cas, aquest any no va poder col·laborar amb els tallers perquè no hi havia pressupost, ja sabem que fa temps que no tenia pressupost, i aleshores nosaltres vam buscar un parell d'activitats més, i la crida en aquests casos, com la festa de la infància, el que crida és el futbol, la massa és el futbol, el punt, i aleshores s'aprofita d'això, no? I bé, vam fer la presentació al cartell també, i ja a partir d'ara, doncs, una cosa que va molt bé és la presentació al cartell. No importa la gent que vingui a la presentació al cartell, importa els mitjans de comunicació, vosaltres, que feu difusió, tot això, i per cert, bastant bé, no?
Parlem de la Penya Morada de Sant Cugat, de l'escola de futbol Risto Stoikov.
Sí.
Quina radiografia en fas per la temporada vinent i per aquesta? Hi ha quantitat de jugadors?
Sí, hi ha no un problema, sinó que és un èxit, no? Va tornant la gent torna, la gent se'n va por ahí, vol canviar, molt bé, les categories imperen, en alguns casos, però tornen després. I aquest any tenim una afluència, en aquests moments ja estem per fer ja 3 juvenils i estem a l'altura de 6 infantils, clar. Dius, aquí què falla ara? Doncs falla la instal·lació esportiva. Nosaltres, hi ha qui ho fa, hi ha clubs grans com, com l'Adam, que amb un racó de corna entrena un equip, no? Nosaltres això no ens agrada, per això és una escola de futbol, no? I aleshores, sis equips infantils en un camp no podem estar. Ja veurem què fem. Ens falta camp, com a tothom, no? I aleshores vol dir que anem a ampliació d'equips, més equips, i anar lluitant, i anar formant jugadors, que és el més important, Perquè a partir d'estar infantils és formació, i a partir de cadets i juvenils ja és competició.
Com veus l'estat del futbol santcugatenc aquí?
Bé, parlant del futbol santcugatenc és... té bona salut. El que no té bona salut és els dirigents que portem al futbol. Tots tenim la culpa i som quatre clubs aquí i som grans. N'hi ha dos de més grans, però estan denominats els taurons del futbol. I això és dolent. Perquè no ens posarem d'acord mai. No ens posarem d'acord i és una pena, perquè en aquests moments Sant Cugat ja és una potència futbolística. Però podria ser-ho a nivell d'allà de Barça o Espanyol en futbol base. Però sempre que estiguéssim una miqueta d'acord tots els clubs. I no hi veig la solució final.
És impossible.
Ni política, ni esportivament, Ni políticament, ni esportivament,
I què caldria fer?
Bé, hi ha moltes solucions. Hi ha solucions que a mi no m'agradarien, però no les vull dir. Però penso que un moment assentar-se i crear unes bases. I, bueno, l'Ajuntament aquí té part important, l'Ajuntament, No és allò de dir, apoyar els clubs, donar-los i tot. No. S'ha de fer el reglament intern ja hi és, els clubs, buscar les bases de que, promocionar el futbol de la ciutat, que és més important, i sobretot no anar a fitxar jugadors de fora. O sigui, becar... Tots els que puguin van becant i plorant pujaran. No és això, és promocionar la gent de la ciutat, amb l'esport, amb tota l'esport, però bueno, sempre pots tindre alguna figura de fora.
Molt bé, doncs, Josep Maria, l'última. Com està el Barça? A Montjuïc? Bueno, guanyant la Lliga?
Bueno, sí, el Barça és el club més gran del món. Tenim totes les seccions i aleshores, clar, la gent es queixa, lògic és que es queixin. Però, esclar... econòmicament, evidentment, si és un dels clubs més grans del món, hi ha uns fitxatges, una sèrie de gent molt bona, per això són campions d'Europa de hockey, de bàsquet, de tot. Per què? Pues perquè precisament tenen els millors jugadors, però els jugadors van amb peles. I això és el que s'ha de fer, és reestructurar una miqueta el club. I ja veurem com acabarà això, perquè a Montjuïc sí que anirem, evidentment que anirem a Montjuïc. Que estarà més d'un any, també, segur, però estarà més d'un any. I la part econòmica, ja fa molts anys que els que som socis de fa moltíssims anys estem dient que acabarà amb una SA. Això està claríssim, que ha d'acabar amb una SA perquè no es pot aguantar així. No pots aguantar 14 seccions totes les seccions amb més de 20 i tants equips de cada secció. No es pot aguantar això. A més perquè no paguen, cuidado, És un problema, no és com un nano paga, el teu club paga una quota, al Camp Barça no paguen els nanos les quotes. Per tant, això és un tema a passar-se sobre la taula i té que ser passar a ser una SA doncs quan sigui.
Molt bé, doncs gràcies Josep Maria per estar avui aquí en directe a nosaltres i ara el saludem molt ràpidament al tècnic del cadet femení del júnior de futbol a 7 que ha quedat campió a Catalunya en aquest cas és Hans Schoenhofer el tècnic. Hans, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, suposo que content i satisfet, un èxit sense precedents amb la secció femenina del júnior, guanyar aquest campionat de Catalunya, a més invicta durant tota la temporada. Com s'aconsegueix això?
Bueno, s'aconsegueix primer tenint un grup de noies que s'ha fidelitzat des de fa 3 anys, que vam començar aquest projecte, conjuntament amb en Jaume Donat, que en realitat el Jaume és el que ha estat d'entrenador d'aquest equip, jo he estat coordinant i també ajudant amb els entrenaments, i ajudant també els altres equips que estem fent. Jo vaig engegar una nova etapa després d'estar més de 25 anys com a director esportiu. Creia que tocava fer un canvi, em vaig apartar, però bueno, aquest projecte em va engrescar i gràcies a Déu vam aglutinar un grup de noies que a més eren amigues, que eren futboleres i que a més tenien un bon nivell. S'han anat incorporant altres companyes que també van fer bé i sense donar-nos en compte hem creat un equip molt sòlid, molt competitiu, amb 4 o 5 jugadores que són una mica més talentoses i les altres acompanyen fent el que saben fer i donant rigor a tot el que estem fent. i sense donar-nos en compte, i potser pel fet de no tenir aquesta pressió, vam empatar només un partit en la Lliga regular, ens vam felicitar, no teníem ni idea de que havia el Campionat de Catalunya, es van avisar la mateixa setmana, i bueno, doncs a finals, semifinals, i ahir a la final doncs vam tenir el premi gros, i era gros en aquest cas, i super satisfets i orgullosos per les noies, una, i després també per fer visualitzar i posar en el mapa el futbol femení del júnior.
Un futbol femení del júnior que a poc va creixent. De cara a temporada vinent, teniu intenció de crear més categories?
Bueno, sí, les intencions sempre són, i és evidentment volem aprofitar aquesta empenta que ens pot donar aquest èxit per fer un equipet més. Tenim dos equips, l'any que ve volem fer un tercer equip, i és un projecte que volem consolidar, no tenim pressa, però sí que s'està fent bé. També tenim el recolzament de gent jove que s'ha incorporat a la direcció del club, com el Marc Crespo, el Ganguís, el Jai Martínez, que ens estan donant molt de suport, i tampoc oblidant-se de les persones que van estar també a l'inici, com en Sergi Benelles, que ens han donat molt suport, i que és just poder fer-ho públic i donar veu a aquest acolament que hem tingut durant aquest temps i que tindrem a partir d'ara.
Molt bé, doncs, Hans Hofer, gràcies per aquest tastet del Campionat de Catalunya aconseguit pel cadet femení del júnior de futbol a 7. Moltes gràcies per ser-hi i molta sort per als propers projectes.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-nos la possibilitat d'expressar-nos i de fer-ho arribar a tothom. Gràcies.
Molt bé, doncs gràcies al Hans. I ara toca ràpidament fer un resum hiperràpid contrarrellotge del que ha estat aquesta temporada 2022-2023 amb el César Martínez.
Doncs la temporada, pel que fa referència als primers equips, ens ha deixat la primera lliga de la història del júnior femení d'hoquei herba després de superar el seu botxí en les darreres temporades, el Club de Campo, a la final disputada a l'estadi Martí Colomer. A la vuitena va l'avançuda i per fi les de Guille Carnicer aixequen la copa com a campiones de lliga i que els dona dret a participar a l'EHL, màxima competició europea, i que fa dos anys va aconseguir la medalla de bronze. També èxit sense precedents en handbol. El primer equip masculí de l'handbol, Sant Quat, es va quedar a les portes de pujar a plata, segona categoria estatal. Els santquatencs van disputar per primera vegada la fase sense Alacant i només l'equip anfitrió, l'Agustinós, va impedir pujar de categoria. Qui també ha intentat un altre sense categoria és el primer equip masculí del rugby Sant Cugat, que va caure a les semifinals de sense divisió nor, màxima categoria estatal. El totpoderós Alcobendas apartava els santquatencs de la disputa de final, però la mostra d'orgull dels blau i negres contra un equip més superior i amb tota una guinardera plena a vessar va ser un exemple pel rugby nacional. Per la banda del femení, les Albert Casorran es van quedar a les portes de disputar el play-off pel títol de Lliga Iberdrola. En futbol, el primer equip femení del Sant Cugat va disputar la fase d'ascensa nacional, però l'Igualada va ser qui se'n va endur el premi de pujar a categoria estatal. No obstant, no tot són bones notícies en l'esport santcugatenc. La nota negativa de temporada ha arribat en forma de descensos. Descens del Solidor Pateu Hoquei Club Sant Cugat d'Hoquei Lliga, màxima categoria estatal. Els de Joan Carles Badillo tornen a Hoquei Lliga Plata, un any després de tornar a l'Hoquei Lliga, baixant novament a la segona categoria estatal d'Hoquei Patins. I descens del primer equip masculí del futbol sala Sant Cugat, a primera catalana. L'altre descens és també per al Valdoreig, que després de moltes temporades a segona catalana, baixa a tercera.
Molt bé, gràcies César per aquest resum. També aquí caldria afegir la Copa de la Reina de Vòlei, que organitza el Vòlei Sant Cugat, que va caure a quarts de final, i també la Revolta, el Cross i la Mitja Marató Sant Cugat i d'altres esdeveniments que, sens dubte, han estat protagonistes en aquesta temporada 2022-2023. Avui hem tancat el programa amb el Josep Maria Félez, president de la Penya de Sant Cugat, i l'Oriol Cusó, president de la Unió Ciclista Sant Cugat. Abans l'he presentat com a cosidor, però és Cusó, i hem de posar el nom i el cognom ben dit, eh, Oriol?
Gràcies.
Molt educat, sense voler rectificar. Molt bé, doncs un plaer, sens dubte, explicar l'esport santcugatenc. Com sempre, hem estat cada dilluns tant el César Martínez, el Miquel Blázquez, a les vies de so, a l'Oriol Coromina. Ha estat, com sempre, un plaer apropar l'esport santcugatenc des del 91.5 de l'FM, també des de cugat.cat, i ja ho saben que tornarem al setembre amb més forces, amb més piles recarregades i, sobretot, amb moltes ganes d'explicar el que és notícia a casa nostra. Per sort, tenim a Sant Cugat un ampli ventall ventall d'esports i esportistes i també de modalitats esportives que intentem, com sempre, arribar a tots els punts. I si no arribem, doncs us demanem disculpes perquè tampoc tenim tots els mitjans possibles per abastir la informació de casa nostra. El que queda clar és que des de cuat.cat, antiga Ràdio Sant Cuat, intentem doncs apropar el que és notícia a casa nostra i tant és victòries com derrotes. El que sí, estem contents i satisfets d'estar una nova temporada al vostre costat de clubs, d'entitats, d'esportistes i de personalitats del món de l'esport santcuatenc. Que tingueu un molt bon estiu, que gaudiu d'aquestes vacances. Nosaltres tornem al setembre, però la informació, com sempre, continua puntualment a cuat.cat. Gràcies per la vostra confiança i que vagi tot molt bé. Ens retrobem al setembre. Adéu-siau.